Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
De Trump a l'Ebre passant per San Fernando de Henares. Aquest és el recorregut geopolític de la gran gigafactoria europea d'intel·ligència artificial que els governs català i espanyol volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, un projecte que s'han posat d'acord en accelerar. Aquestes instal·lacions tindrien una subseu a Madrid, a San Fernando de Henares, però el centre neuràlgic seria aquí, a Catalunya. Tot plegat respon a la voluntat de la Unió Europea de garantir la sobirania digital del continent i deixar de dependre d'Amazon, de Google o de Meta. Per això Europa en vol tenir 4 de gigafactories i una d'elles seria aquesta de Móra la Nova, en una comarca que ja té una central nuclear, un abocador i un dipòsit de residus. El seu alcalde ho defensa. Diu que això farà que aquesta zona tingui una alternativa a oferir als joves que marxen i que no tornen. Ja, però a quin preu? Els ecologistes aixequen la mà. Què passa amb la gran quantitat d'aigua que necessita una gigafactoria com aquesta per refredar els ordinadors? A Irlanda, aquestes plantes se les coneix com a vampirs energètics. I per citar un altre país, si fóssim Suïssa, en comptes que els governs decidissin directament per nosaltres, els ciutadans ja estarien votant si volem una gigafactoria o no la volem.
Catalunya al dia.
En parlarem de seguida en el Catalunya al dia, que també passarem per Lloret de Mar. Avui demana reforços a aquest municipi de la Selva als Mossos per cobrir la comissaria de la policia local. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Els agents van deixar de fer hores extres com a protesta perquè estan negociant el seu conveni i això va obligar-los a haver de contractar seguretat privada per fer aquest servei.
Clar, i això en plena temporada turística provoca seriosos problemes i també riscos de seguretat per la ciutadania. I un dia més tenim un altre exemple de com la falta de continuïtat en segons quins negocis deixa pobles petits sense serveis essencials. És el cas de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, que fa mig any que no té farmàcia.
Pues una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja te n'has d'anar al següent poble.
Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
La que tenia va tancar per jubilació i d'aquí un parell de mesos tornarà a tenir servei, però no de farmàcia, sinó de farmaciola. No serà un establiment convencional, sinó que es vendran medicaments uns dies i unes hores a la setmana.
A Lleida, el català reforça l'oci nocturn gràcies a un acord pioner entre les sales de festa i Òmnium Cultural per programar més música en català i fer-lo servir més a l'hora d'atendre els clients.
L'acord té el suport d'una vintena de sales.
Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
I al final del programa també provarem de jugar una mica amb els noms dels municipis de Catalunya. Com? Doncs, per exemple, a veure, Quim, tu que de pobles catalans en saps un niu, quants noms creus que sabries escriure en 5 minuts?
Bastants.
Perquè 5 minuts són molts.
Sí, però quan vas confiat és quan et bloqueges, eh?
Només amb els sants ja en tindríem uns quants. I, per exemple, una cosa més difícil, quants n'endevinaries per al seu relleu geogràfic?
El de Sabadell, segur. I potser el de Barcelona, perquè amb el contorn del port és fàcil d'identificar.
Doncs mira, per entrenar-nos una miqueta més, si més no en això, no tant en els noms, hi ha un joc en línia que ho està petant, és els 947. L'ha ideat un jove gironí com un passatemps i ara el joc ja acumula més de 7.000 partides jugades.
La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
Ens fixem també en el trànsit i el transport públic. Cap incidència a aquesta hora, Clàudia Serra, des de l'equip viari.
Doncs no, sense incidències destacades a aquesta hora. Sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7 a Vilafranca del Penedès en sentit Tarragona i en trams de les rondes de Barcelona, sobretot la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la zona franca i a Santa Coloma cap a Trinitat.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
I el termòmetre cada dia una miqueta més amunt, una miqueta més amunt.
Sí, avui sí, el que va perdre ahir respecte a diumenge ja ho hem recuperat i així es mantindrà estable, per tant, amb una calor evidentment que no toca per l'època, fins divendres. Podria remuntar un palet dissabte i atenció diumenge i dilluns, que de moment tenim aquesta punta de calor que portaria alguns termòmetres de l'interior als 40 graus. Però estem a dimarts, falta dies, ja haurem de veure i afinar-ho els propers.
Doncs ens esperarem. I en esports, què prepareu per avui, Montserrat?
Doncs el debut de l'equip espanyol amb 4 catalans al Mundial de Futbol en l'empat sense gols contra Cap Verd. Són Pau Cubarsí, Marco Corella, Dani Olmo i Lamine Yamal, que reapareixia després de gairebé 2 mesos lesionat. Avui, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, a les 9 i per Esport 3. L'Uni Girona de bàsquet acaba d'anunciar fa només uns instants que la pivot de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà la pròxima temporada. Koulibaly, de 28 anys, haurà jugat una temporada a Girona i és la 8a baixa de cara a la pròxima temporada. El Pons Lleida d'Hockey Patins ha presentat Carlos Cortijo com a nou entrenador per a les properes 3 temporades. El tècnic madrileny arriba procedent del Noia. I Tarragona tornarà a ser la seu de la pròxima edició de la fase final de la Lliga Catalana ACB. Del 9 al 13 de setembre serà la 4a vegada que el Palau d'Esports Catalunya acull aquesta competició.
Doncs tot això al Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, amb en Marc Alonso, la Imma Matas i l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Vinga, gat, comencem.
Catalunya al Dia.
El govern de la Generalitat esmena la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. Tot plegat després que la consellera d'Interior hagi deixat clar avui mateix en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat. Sentim-la.
Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
Però hi ha hagut esmenes, això com us dèiem, eh? Primer a través d'un comunicat i ara, en boca de la consellera portaveu, fa ben pocs minuts, el govern diu que el pla pilot continua viu i confirma que hi ha 7 instituts a Catalunya que a dia d'avui tenen Mossos de suport, tenen agents de paisà a les aules. Des del Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Doncs sí, emboliquen les últimes hores perquè el govern acaba de corregir les paraules de la consellera d'Interior i confirma que el pla per desplegar agents dels Mossos als instituts segueix actiu.
El programa continua tal i com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
És la consellera portaveu Sílvia Paneque que s'ha mostrat així de clara 4 hores després que la seva col·lega de govern, Núria Parlon, la titular d'Interior, hagi dit sense matisos que la prova estava en una via de paràlisi. Però primer el propi Departament d'Interior i després la portaveu han sortit a rectificar.
Tant el Departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
Recordem, Estel, que aquest pla per introduir agents als instituts va començar fa unes setmanes, es va començar a implantar a una 14a de centres educatius, tot i que la meitat se'n van acabar despenjant al cap de poc temps. El govern preveia la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i de seguretat, i tot plegat va aixecar fortes crítiques entre la comunitat educativa i també entre la majoria de partits de l'oposició. En qualsevol cas, com dèiem, per ara, el govern confirma que hi ha 7 centres que ara mateix tenen agents a les seves instal·lacions i que aquest programa no s'ampliarà fins que no es faci una avaluació d'aquesta prova pilot a principis de l'any que ve.
Doncs una prova pilot que, a més, va aixecar tantes reticències perquè es va anunciar enmig de les negociacions i del màxim moment d'escalada de tensió amb el sector educatiu, amb totes les vagues i protestes que ha generat al voltant d'això. D'altra banda, i seguim amb tu, Albert, perquè la Generalitat i el govern espanyol acceleren la candidatura perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, s'instal·li la gran gigafactoria europea d'intel·ligència artificial. Aquest matí, el govern de Salvador Illa ha aprovat els primers tràmits administratius i a Madrid, el Consell de Ministres ha promès una aportació de més de 700 milions d'euros per aixecar i per tirar endavant aquest projecte.
Exacte, sí. Catalunya agafa lloc en aquesta cursa europea per acollir un centre estratègic que bàsicament es dediqui a entrenar els models d'intel·ligència artificial més avançats del món i, per tant, es pugui deixar de dependre dels Estats Units o de la Xina. La ubicació final d'aquesta gigafactoria la decidiran les institucions europees a partir de l'estiu. I ara els governs català i espanyol estan fent campanya perquè aquesta gigafactoria s'instal·li a casa nostra. S'estarà competint amb 70 propostes més ubicades, per exemple, a Alemanya, a França, a Itàlia o a Polònia. En qualsevol cas, el projecte de l'Estat estava pensat inicialment per Catalunya, però més tard es va confirmar que la proposta també preveu una subseu a San Fernando de Henares, a la Comunitat de Madrid. Avui, per deixar clar que el centre neuràlgic, que la seu seria a la Ribera d'Ebre, a Catalunya, el govern de Salvador Illa ha aprovat això, que la seu social d'aquesta gigafactoria s'inscrigui al nostre país.
El domicili social d'aquesta societat mercantil serà a Móra la Nova, consolidant l'aposta que té el govern de Catalunya per Terres de l'Ebre i Ribera d'Ebre en particular, i l'arrelament territorial també necessari d'aquest projecte.
Doncs fins aquesta doble comunicació amb el Palau de la Generalitat per parlar d'una banda d'aquest embolic dins del si mateix del govern amb el tema del pla pilot dels Mossos a les aules i de l'altra amb aquesta accelerada que fan tant govern català i espanyol per instal·lar o per optar a instal·lar aquesta gigafactoria d'intel·ligència artificial a la Ribera d'Ebre. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Lloret de Mar, que demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local aquest cap de setmana que ve. El cap de setmana passat, l'Ajuntament va tancar la comissaria de nit perquè no hi havia efectius arran de les baixes laborals, asseguren, i també la negativa dels agents a fer hores extres. Des de Lloret de Mar, Laia Claret, el consistori confia arribar a un acord amb els treballadors i que tornin a fer aquestes hores extres, mentre que els sindicats demanen que se'ls actualitzi el conveni col·lectiu.
Sí, exacte, bon dia. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
Sí, falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per a 25 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
És una pujada general per a tot l'Ajuntament, podria rondar el 9%, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades. El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, i que un guàrdia avui en dia de Lloret de Mar cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes.
Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
Doncs ens quedem aquí, a la Selva, però ara marxem cap a Santa Coloma de Farners, cap a la capital. Veïns de la plaça del Firal instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars davant la falta de resposta de les seves queixes a l'Ajuntament, diuen. L'alcalde respon que vigilen que els locals compleixin la normativa. Núria Peraire, hi ha hagut un detonant del malestar dels veïns, oi? Quin?
Doncs sí, el detonant. L'Ajuntament ha donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça, i això doncs ha indignat els veïns. Una de les veïnes, Reyes Barragán, calcula que les terrasses n'ocupen el 80% de la plaça i considera que s'han d'ordenar els usos.
Lo que no nos gusta es la deriva general que está tomando la plaza y la falta de control por parte del Ayuntamiento, el descontrol que hay.
El sonòmetre que han col·locat mesura en temps real el soroll i registra els moments en què se superen els límits permesos. L'alcalde, Pep Prat, diu que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i la normativa i que la policia local està comprovant si els que provoquen més soroll i aldarull són persones que es queden a la plaça més enllà de l'horari.
Volem un poble més actiu, més viu, amb més oferta, doncs, això, per poder passar aquestes nits caloroses, no?, de l'estiu, i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
Els veïns reclamen reunir-se amb l'alcalde.
Catalunya al dia.
I Doncs seguim recollint el malestar d'altres veïns, en aquest cas del nucli de Garraf de Sitges, que han dit no a la pretensió de les pedreres que hi ha al municipi de seguir amb la seva activitat extractiva més enllà de l'any 2029. Falten 3 anys perquè s'acabi l'actual concessió de la Generalitat i els veïns no volen haver d'aguantar més el que descriuen com un malson. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Quina és la denúncia que fan els veïns d'aquest petit poble costaner?
Mira, el gran problema, segons els veïns, són els núvols de pols que es formen quan les explosions perforen la muntanya del Garraf. Ara el Gremi d'Àrids està tramitant la pròrroga d'aquesta activitat davant la Generalitat amb l'oposició de l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Sitges. Iolanda Drué és membre de la Junta de Veïns del poble del Garraf.
Ara mateix estem en peu de guerra i una cosa és que estiguem resignats i hagin de conviure perquè la normativa estableix que fins al 2029 les pedreres poden continuar i l'altra és que hagin de continuar 30 anys més patint la pols, convivint amb camions, amb explosions, amb esquerdes a les cases que es mouen quan dinamiten. És insuportable.
El Gremi d'Àrids té els seus arguments per demanar de seguir extraient pedra calcària del massís. Albert Avellaneda, director de l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya.
Aquestes pedreres encara tenen reserves importants d'un recurs que és estratègic, molt proper a la principal àrea de consum i necessari, entre d'altres coses, per la construcció de nous habitatges, per les obres de renovació i millora d'infraestructures de transport i per les infraestructures necessàries per la transició i adaptació climàtica. Per això, les empreses, en aquells aspectes que generen més inquietud, van més enllà del mínim exigit.
A hores d'ara encara no ha estat possible tenir una resposta de la Generalitat.
Doncs no volen pedreres al Garraf i tampoc volen mercaurans. Què són els mercaurans? Doncs són supermercats que han destinat un espai amb taules i cadires on els clients poden consumir el que acaben de comprar. El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat avui 30 supermercats, tots de la cadena Mercadona, i ha anunciat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. La normativa municipal prohibeix que la zona que hi ha entre la porta d'entrada i sortida del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial o de serveis. El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que aquesta prohibició s'incompleix.
Prova d'això, disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones. Algunes d'aquestes zones de restauració arriben a disposar de fins a 30 places. Que sigui autoservei és un fet irrellevant.
Aquesta, però, Anna, no és l'única denúncia per intrusisme que el Gremi de Restauració de Barcelona ha presentat avui, oi?
També ha denunciat 50 fleques degustació, en aquest cas totes al barri de l'Eixample. De fet, són establiments als quals ja s'havia denunciat. Entre el 2024 i el 2025, el Gremi va denunciar més de 180 fleques degustació tot Barcelona per incomplir la normativa municipal. I avui els ha tornat a denunciar perquè continuen sense complir la normativa. Pallarols, de fet, ha demanat explicacions al govern municipal.
Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació i contundència amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
Ara per ara, les denúncies són administratives i s'han presentat a l'Ajuntament. Pallarol ja ha avisat, però, que si l'Ajuntament no hi fa res, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
Entesos, gràcies. Anna Escura, bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
I atenció que avui s'ha restablert el servei al tram entre Rubí i Martorell de la línia R8 de Rodalies, que estava interromput des de finals de gener, Quim.
Des d'aleshores fins ara, l'R8 només funcionava entre Rubí i Granollers Centre per les obres que s'han fet per reparar el tram més malmès del túnel de Rubí. Tot i la represa del servei ferroviari, segons Renfe, avui es mantenen els autobusos alternatius entre Rubí i Martorell i fins dijous també hi continuarà havent els autobusos directes a Cerdanyola Universitat.
Seguim Seguim endavant quan falten 10 minuts i mig per arribar a 2:15. Un estudi d'economistes catalans alerta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que la població autòctona. L'informe aposta perquè es planifiquin els fluxos migratoris, com fan països com el Canadà o Austràlia, perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt i hi hagi més capacitat d'inserció laboral. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Segons aquest estudi, el nivell formatiu dels immigrants se situa entre els més baixos de la Unió Europea i la taxa d'abandonament escolar triplica la dels autòctons. A més, alerten també que les segones generacions tenen taxes d'atur molt semblants a les dels seus pares i, si treballen, fan feines poc qualificades. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
L'estudi demana també que la preservació i la transmissió de la llengua i la cultura catalana sigui un eix central de qualsevol política migratòria.
Des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta, que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, tu aquest matí has anat a un d'aquests punts, oi?
Sí, al centre obert d'Arrels, al Raval. Era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta feta pel mateix consistori, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, que és membre de l'equip de carrer d'Arrels.
L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana.
I a Lleida s'ha posat en marxa una perruqueria ben particular. No s'hi paga amb diners.
Jo només volia descobrir aquest món de les trenes africanes perquè sempre m'ha cridat molt l'atenció.
Aquesta és la Paula, és una de les clientes. I diem clientes entre cometes perquè pagarà el pentinat a canvi de coneixement.
Estava pensant, potser inclús els puc ensenyar la llengua, català, castellà...
I així funciona el nou servei de perruqueria que impulsen la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi. Noelia Caselles, què vol facilitar que els joves extutelats puguin trobar feina, oi, aquesta iniciativa?
Bon dia, Estel. Sí, com la Isatu i el Walid, que van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i que ara es volen dedicar professionalment a la barberia i la perruqueria.
M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futuro.
És una formació molt bona per a mi, perquè ja me conozco mucha gente más.
El projecte es diu Pentinant Vincles. Laura Cortés és educadora de la cooperativa Saura i Ares Mateus del Centre Obert d'Arrels.
I el més important és trencar estereotips, prejudicis, que hi ha tant amb el nostre jovent com amb les persones que treballen a la Fundació Arrels.
És un moment per demostrar, no?, tu què pots aportar a canvi d'aquest tall de cabell, que és molt important, però quina cosa tens, no? Llavors, la primera resposta a vegades pot ser, ostres, jo no puc aportar res. No, anem a buscar. Què tens bo?
Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
Catalunya al dia.
Sis minuts i 2:15. Us parlem ara d'un altre conflicte laboral. És el que tenen els treballadors de les biblioteques de Barcelona, que estan en vaga indefinida des del 26 de maig i que aquest migdia tenen la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona, i és per desbloquejar aquest conflicte que tenen obert. Valèria Obereda.
Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals i assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al comitè de vaga del Consorci.
A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalans, de la seva banda, fan vaga els divendres i dissabtes.
I els ajuntaments de la zona del Baix Gaià, el Tarragonès, volen millorar l'accés als serveis i recursos de les més de 50.000 persones que hi viuen. La Diputació de Tarragona ha començat a recollir les inquietuds i necessitats de la quinzena de municipis d'aquesta zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La demanda de cohesionar més el territori ve de lluny i la Diputació ha posat fil a l'agulla per crear el que es coneix com a àrea funcional urbana, que ha d'optimitzar recursos i garantir l'accés als serveis. Vale Pino és diputat a l'ENS tarragoní i l'alcalde sortint de Torredembarra.
Ja fa molts anys que des d'aquí diem, bueno, aquesta frase que hem fet servir, que entre Tarragona i el Vendrell passen coses, doncs som nosaltres, som el Baix Gaià, i bueno, que són 50.000 persones que d'alguna manera, si trobem la manera d'organitzar-nos millor en qualsevol dels àmbits, doncs serà tota una oportunitat.
De moment ja hi ha hagut una primera trobada i a partir d'ara i fins a finals d'any, tècnics de la Diputació reuniran amb els ajuntaments per prendre nota de les necessitats de cada municipi.
Les dues últimes setmanes, dos gossos de raça potencialment perillosa han matat dos altres gossos que passejaven amb els seus propietaris, que a més també han quedat ferits. Això ha passat a Palafolls i a Pineda de Mar, al nord del Maresme. Els amos dels animals que han comès les agressions estan denunciats. Des de Pineda de Mar, Marta Vallès, hi ha una setmana de diferència entre aquests dos atacs, no?
Bon dia, Estel. L'últim va ser dilluns de la setmana passada a la plaça d'Orient de Pineda. Un gos potencialment perillós, deslligat i sense morrió, va atacar quatre gossos que eren a la zona i un va morir. La propietària va patir ferides, porta 7 punts a la boca, a causa de les mossegades del gos atacant. Els testimonis expliquen que l'amo de l'animal agressor portava un pal i increpava amb actitud violenta les persones que eren al lloc. Prèviament ja l'havien denunciat per actituds semblants. No té la documentació del gos en regla ni tampoc l'assegurança obligatòria. La policia local li ha retirat el gos, que està sota tutela del CAT d'Argentona. La propietària del gos ha presentat una denúncia i hi ha una campanya Justícia per a Haiku que demana a l'Ajuntament de Pineda i a la justícia que persones amb perfil violent no puguin tenir animals. Uns dies abans, un veí de Palafolls de 84 anys el van haver d'atendre de diverses ferides després que un altre gos potencialment perillós matés el seu a Palafolls. Marta López, sergent de la policia local, ho explicava a Ràdio Palafolls.
Havia resultat mort el gos per l'atac d'un gos potencialment perillós. I aquesta persona es va traslladar en ambulància a un centre mèdic. El gos es va posar en quarantena i es van instruir diligències penals.
La propietària del gos atacant està denunciada per no tenir prou mesures per impedir que l'animal s'escapés de casa. Tampoc té la documentació necessària ni l'assegurança obligatòria.
Gràcies, Marta. I a Lleida, els Mossos han detingut dos homes acusats de robar. Entre ells dos sumen més de 100 antecedents policials. Des de l'any passat els han detingut 37 vegades. Un d'ells suma 70 antecedents i 14 detencions des del mes de febrer. Aquest últim cop l'han arrestat per força la porta d'un establiment i endur-se els diners de la caixa. L'altre està acusat de robar en un cotxe aparcat trencant el vidre d'una finestra. En el seu cas, des de l'any passat l'han detingut 23 cops. Tots dos declaren avui davant del jutge. Després de mig any sense servei, els veïns de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, tornaran a tenir d'aquí un parell de mesos un punt on poder anar a buscar medicaments. El farmacèutic del poble es va jubilar i el negoci va tancar perquè no va trobar relleu. Ara tindran aquest servei de farmaciola, que no de farmàcia, que vol dir que es dispensaran els medicaments uns dies i unes hores concretes a la setmana. Clara Jordan, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat poder tenir aquesta farmaciola, que on serà, on la trobaran els veïns?
Doncs mira, Estel, l'Ajuntament ha cedit una part de la planta baixa per poder tenir a través de la Generalitat aquest servei de farmaciola. I és que fa gairebé mig any que els veïns de Sant Jaume de Llierca han d'anar als pobles veïns a buscar medicaments, per exemple, a Montagut, a Tortellà o a Castellfollit de la Roca. L'alcalde de Sant Jaume és Jordi Cargol.
Sobretot és molt important, doncs, que una persona no s'hagi de desplaçar per anar a buscar un medicament bàsic, que el pitjor que pots trobar, doncs, és trobar-te malament i haver de fer un desplaçament, haver d'agafar el cotxe, no? I, per tant, el servei bàsic el donarem a través de la Generalitat, a través d'aquesta farmaciola.
Els veïns també troben indispensable poder tenir farmàcia o farmaciola perquè els pobles es queixen cada vegada hi ha menys serveis.
Cada cop hi ha menys negocis als pobles. Pots una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja t'has d'anar al següent poble.
Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
És molt difícil mantindre un negoci en un poble. La gent treballa fora.
En tot cas, l'intenció és que estigui a punt els pròxims mesos, segons l'alcalde.
Segurament que mitjans d'estiu finals la podrem tenir. En qüestió de 2-3 mesos hauríem de ser capaços tots plegats de poder donar ja servei.
Recordem que les farmacioles depenen d'una farmàcia i el govern les autoritza en funció de la casuística de cada municipi.
Doncs així hem arribat a 2:15. De seguida repassem la web i l'app del 3CAT Info, però abans us expliquem també que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu, a més de 2.000 metres d'altitud, concretament. Això ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, que s'ha mirat des de la Seu d'Urgell en Joaquim Albalate. Joaquim, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I parlem concretament del Parc Nacional d'Aigüestortes.
Exacte, han publicat una base de dades amb 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments, que demostra que els humans hem ocupat aquests espais d'alta muntanya de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
Fa un temps el que es pensava és que l'ocupació de l'alta muntanya era puntual i el que estem veient és que els mateixos assentaments es reutilitzen durant milers d'anys de manera contínua i això és un element bastant rellevant perquè, per exemple, veiem continuïtat en la utilització d'un mateix lloc durant tot el Neolític, cosa que és poc habitual a Catalunya.
El jaciment més antic amb ocupació continuada és a 2.320 metres, molt més amunt del que s'havia trobat fins ara. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, de les més antigues de Catalunya.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs ara sí, repassa els continguts que podem trobar a la web i a l'app del 3CAT Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Estel.
Per on comencem avui?
Doncs mira, per platges, si et sembla, una mica el mapa de les platges on es pot anar amb gos aquest estiu a Catalunya. És un rànquing que sàpigues que fem cada any i que cada any és molt consultat.
I cada any n'hi ha més o no?
Això no ho he mirat. Ara n'hi ha una cinquantena, però no sé si creixen o baixen. Si vols ho podem mirar i demà t'ho dic, perquè això segur que ho tenim, perquè ja et dic que cada any ho anem fent. Com et deia, ara hi ha una cinquantena, veureu ubicació, horaris, condicions, etc. Vull dir que altres que d'info ho podeu consultar.
Una altra pregunta que jo crec que aquesta també és molt recurrent.
Sí, un altre gran, un altre gran objecte de debat, diguem, entre moltes persones. Regala als mestres, sí o no, també és un debat que ens fem a la web i a l'app del 3CAT Info. És la batalla aquests dies als grups de xat de WhatsApp de pares i mares, a les escoles. En fi, que sàpigues que n'hi ha que ho han prohibit, que sàpigues que fins i tot l'oficina antifrau diu que no es poden fer regals a funcionaris, que no poden acceptar regals. En fi, vull dir que entre una cosa i l'altra, doncs cadascú que trobi la versió que en fi, que més li agradi, que més se senti còmode.
O que li permetin fer.
També.
Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, dèiem que Barcelona volia complicar l'obertura de comerços de carcasses, souvenirs i manicura a Ciutat Vella. Doncs bé, que sàpigues que un any després ja ha entrat en vigor el Pla d'Usos de Ciutat Vella, ho va fer ara fa poques setmanes, també en vam parlar aquí, que prohibeix, doncs, això, entre altres coses, que hi hagi salons de manicura i pedicura, venda de souvenirs, Ciutat Vella, estem parlant, de Barcelona,
sí.
Botigues de carcasses i accessoris de mòbils. També hi han afegit tota aquesta botiga relacionada amb productes canàbics.
Sí.
Ho han afegit també a última hora. I també botigues de màquines de vending. Per tant, en fi, tota una gran ofensiva, no?, per intentar, doncs, això, que Ciutat Vella no es converteixi en un minifundi, no?, en un petit monopoli per al turisme.
Molt bé, Marc, doncs fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia. We'll be right back.
Seguim i ho fem coincidint parlant de l'estiu i coincidint doncs, amb aquest inici. L'AMB, l'autoritat metropolitana, ha començat les tasques de prevenció d'incendis forestals. Sobretot s'intervindrà a la Serra de la Marina, a l'Ordal i al Parc del Garraf. L'ens supramunicipal inverteix 1.350.000 euros en aquestes actuacions forestals per mirar de reduir el risc d'incendi. David Àngela, queda fora d'aquesta intervenció el gran pulmó de Barcelona, és a dir, el Parc de Collserola.
Hola, bon dia. Doncs, efectivament, les actuacions han començat per Torrelles de Llobregat i per Cavà, on s'estan fent franges perimetrals de protecció en diverses urbanitzacions. En queda fora el Parc de Collserola perquè la seva gestió depèn del consorci. A banda de franges perimetrals, també es fa neteja de perímetres, desbrossada, creació de franges i arranjaments de camins per facilitar la tasca dels bombers. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'Àrea Metropolitana, resumeix on i per què s'han prioritzat les intervencions.
De l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs s'emporta una quantitat important, o Torrelles, Gavà. No s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori, del verd forestal, de les muntanyes i dels camins.
Pel que fa al risc d'incendis d'aquest estiu, Jesús Fernández Rodríguez, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana, adverteix que ara mateix hi ha un grau d'humitat suficient per estar tranquils, una situació que pot canviar les pròximes setmanes si empitjoren els paràmetres.
Venim d'una època de molta pluja, per tant, combustible acumulat bastant important, però de moment amb humitat relativa suficient com per estar una mica tranquils. Llavors, dependrà una mica de les condicions de les properes setmanes. Si arriba a assecar-se aquesta vegetació, doncs podríem tenir condicions bastant complicades.
L'àrea metropolitana també compta amb la silvopastura, aprofitant ramats per netejar el sotabosc, concretament el turó de Can Miravitges, a l'antic berenador de Can Ruti o el torrent de Batzac.
Gràcies, David Àngela. I encara sobre incendis, els bombers alerten que les altes temperatures de les últimes setmanes dificulten la campanya per combatre'ls a les Terres de l'Ebre. Els cossos d'emergència preveuen una campanya semblant a la de l'any passat, que Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Va estar marcada per un incendi, un gran incendi, el de Paüls de l'any passat, i que continua, per tant, ben present.
Sí, un incendi que concretament va cremar gairebé 2.400 hectàrees segons les dades dels agents rurals. L'hivern, aquest darrer hivern, ha estat molt plujós, més plujós del previst aquí a les Terres de l'Ebre, i si això se li suma un inici de primavera, qual que hem tingut molt calorós, obtenim un escenari que destaca d'aquesta forma Ricard Expósito, que és el cap d'emergències aquí a les Terres de l'Ebre.
Això que ha facilitat que a l'inici de primavera hagi hagut un augment de la vegetació i dels rebrots de la vegetació més arbustiva i arbòria, i ara ja comencem veient com els pins deixen caure fulla i molt dels herbassars, exceptuant llocs de la part alta dels ports, pues els herbassars comencen a engroguir-se.
Un problema afegit de l'augment constant de la vegetació als camps que tot i estar conreats per unes subvencions que provenen de la Unió Europea, cada cop hi ha més matolls i més arbustos a les explotacions agrícoles. Per tot plegat, es fa una crida a vigilar i molt les activitats a l'exterior, sobretot durant els mesos de juny i juliol.
Molt bé, gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Els incendis que són un dels riscos, sens dubte, de l'estiu. Un altre és l'excés de calor. Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics. Són 100 més que els que hi havia a la ciutat l'any passat. Segons el govern municipal, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc a menys de 10 minuts a peu de casa seva. Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia.
I quins són aquests refugis climàtics que hi ha a la ciutat de Barcelona?
Doncs mira, són biblioteques, centres cívics, són mercats, això evidentment a més de parcs i jardins. Tots aquests punts serveixen per a la ciutadania perquè trobi un espai de confort tèrmic i de descans en moments de calor extrema. Entre aquests espais que hem dit, per segon any consecutiu, hi ha més de 60 microrefugis. Són farmàcies, comerços i entitats locals que permeten cobrir aquesta necessitat a bona part de la ciutat. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquest any ja superem els 500 refugis climàtics a la ciutat. És a dir, hem crescut pràcticament un centenar des de l'estiu passat fins aquest. El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
Perquè m'he quedat amb això, eh? Microrefugis, és a dir, tu pots entrar a una botiga, estar-hi una estona fins que et baixi la calorada, o com funciona?
Exacte, i a més et donen serveis, doncs potser hi ha alguns que t'oferiran aigua potable, alguns un lloc per descansar, o sigui, són petits punts allà on no arribava la xarxa d'equipaments públics, arriben amb aquests petits microrefugis, perquè a part de la calor, la regidora Marta Villanueva, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, assegura que els refugis climàtics també són una eina per millorar la salut de la ciutadania.
El refugi climàtic, més enllà de tenir un impacte sobre la protecció que hi ha de la calor, especialment en aquells que són a l'aire lliure, també generen un impacte positiu en el benestar físic i emocional de les persones, et connecta amb la naturalesa, hi ha espais de relaxació.
I enguany també s'ha reforçat, de cara als diumenges d'agost, això sí, la cobertura d'aquests espais, que és quan tradicionalment la xarxa es redueix, doncs aquest any s'ha pujat una mica més.
Molt bé, gràcies, Toni, bon dia.
Bon dia.
Doncs també és un refugi climàtic, sobretot més tirant a la tarda vespre, eh? La platja. Tarragona posa en marxa tots els serveis de vigilància i neteja de les seves platges, milloren i s'amplien els serveis en un any en què els socorristes, ho vam explicar aquí també, de la Creu Roja, avisen que insistiran en la prevenció i l'Ajuntament està molt atent a possibles postes de tortugues. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines novetats s'han presentat en els efectius de platja aquí a Tarragona?
Doncs mira, sobretot millores en neteja de platges, hi haurà més personal i també maquinària, també més freqüència de neteja en cales, zones rocoses i en la recollida de pèlets de plàstic. També hi haurà més sistemes per facilitar l'accessibilitat en dutxes, serveis i zones de bany. Des de la Creu Roja destaquen que, tot i les dificultats per trobar personal qualificat, finalment han pogut obrir avui els 18 llocs de vigilància, les 8 platges que controlen amb 38 socorristes. Aleix Font, el coordinador, creu que hauran de redoblar, però esforços en prevenció per l'increment d'ofegaments que hi ha hagut en aquest inici de temporada.
Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, estirarem a l'aigua dos cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres, la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom i com a bandera, podem dir, és la prevenció.
Un altre punt d'atenció serà el control de les postes de tortugues, segons explicava el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
Aquest any podria ser que tornés a passar, perquè ens va passant cada 2-3 anys, i sabem que el mar està ple de tortugues ja, ens ho diuen fins i tot els pescadors, i estem preparats en cas que fos necessari.
L'Ajuntament i la policia de platges vetllaran també perquè es respectin els espais dunars de recuperació de la costa, que ja ocupen 20.000 metres quadrats. Tot el desplegament es mantindrà fins al 14 de setembre, entre les 10 del matí i les 8 del vespre.
Catalunya al dia.
Parlem ara d'un joc en línia que està triomfant a la xarxa social. Es diu Els 947, que són el nombre de municipis que hi ha a Catalunya. Segurament més d'un el coneixeu, fins i tot us hi heu enganxat. És un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. El repte s'està fent viral i en poques setmanes ja acumula 30.000 partides jugades. Anem cap a Girona, allà hi tenim la Carla Saló Pujol. A veure, Carla, hi ha quatre modalitats de joc, quatre propostes diferents, ja se'n prepara una altra. Tu l'has provat? Com funciona?
Hola, bon dia. Sí, la primera modalitat de joc funciona amb un temps limitat, que poden ser, per exemple, 5 minuts, en què has d'escriure el nombre més gran de municipis catalans possibles. El segon és un repte diari que va canviant. Per exemple, posa una imatge del perfil sobre el mapa del municipi i, per la seva forma, l'has d'endevinar quin és. En el tercer has de col·locar els municipis que et diuen sobre el mapa i el quart mode és igual que el primer, però amb el mapa complet dels països catalans.
I de qui ha sigut idea, això? Qui hi ha al darrere d'aquest joc?
L'impulsor del joc és Arnau Font, més conegut a xarxes com a Senyor Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Va llançar el joc per internet el 29 de maig i en pocs dies es va fer viral, sobretot a la xarxa X. Font assegura que pot ser una bona manera per conèixer aquelles localitats més petites.
Els municipis de Catalunya es van anomenar com a mínim una vegada. Aleshores, doncs, a veure si gràcies a aquest rànquing o aquest joc doncs, anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
I clar, com passa moltes vegades, no, Carla? El que ha sigut clau en aquest èxit ha estat el boca a orella.
Doncs sí, l'Arnau no tenia expectatives a l'hora de publicar-lo i ara ja acumula quasi 30.000 partides jugades.
La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
Apunta que va crear el joc com un passatemps i que no busca cap mena de lucre.
Fa calor, oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.
Paraules com vespreig en lloc de tardeo o combinat, quan el que volem és un cubata, això són alguns dels canvis de vocabulari que volen incorporar gairebé una vintena de sales de festa lleidatanes per fomentar el català als espais d'oci nocturn, a més de punxar més música catalana o fer les seves comunicacions a la nostra llengua, en català. Lleida Julià Albacar, tot plegat, és una campanya pionera i que les discoteques han impulsat juntament amb Òmnium Cultural.
Bon dia, Estel. Sí, perquè tot i que a Catalunya hi ha hagut algunes campanyes per potenciar el català en àmbits com la restauració, és el primer cop que tantes sales de festa s'uneixen perquè el català pugui sonar també a la pista i a la barra. Així, els locals d'oci nocturn es comprometen a utilitzar el català com a llengua habitual en la publicitat i comunicacions, a promoure l'ús als seus espais i a incorporar música catalana en la seva activitat habitual. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium Lleida.
La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
Per la seva banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en aquests locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya. Algunes de les 18 sales que hi participen són Biloba, La Manolita, La Nuit, El Traganits o La Boite.
Els restaurants catalans revisen la seva gestió econòmica amb més regularitat que els de la resta de l'Estat, però, en canvi, van per sota en la gestió digital de les reserves. Això són dades d'un informe de l'app de Fork sobre reptes i tendències de futur en el sector de la restauració. S'ha presentat avui a Barcelona, Òscar Callau.
L'estudi concreta que el 51% dels restaurants catalans revisen cada setmana la comptabilitat, 13 punts per damunt de la mitjana estatal. Les dades de l'estudi específiques per Catalunya s'han complementat amb testimonis de xefs sobre els seus models de gestió. Sentim Nando Jubany.
El que és important és que la recepta funcioni, te la comprin i te la paguin i tinguin ganes de venir als nostres restaurants.
Sentim Carlota Clavé, xef del restaurant La Gormanda.
Utilitzem de Fork, no? Sens dubte, i ens ajuda moltíssim, no? A poder tenir doncs, un control, no? Una miqueta del que tindràs al dia. Però sí que és veritat que som molt romàntics i encara ens agrada doncs, rebre aquestes trucades i que ens truquin els clients.
L'informe de The Fork s'ha elaborat durant els primers mesos d'aquest any amb dades pròpies de l'APP de reserves i consultes a més de 600 restauradors espanyols.
I el Cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia celebrarà del 2 al 4 d'octubre la 30a edició, rebatejat com a Escomostra.
Amb el canvi, l'Ajuntament de Sant Sadurní busca recosir la trencadissa al món de les bombolles i tornar a aixoplugar els elaboradors que els últims anys ja han abandonat la Deocava. De moment, els cellers confirmats a la mostra de l'octubre ja dupliquen els de l'any passat. 22 membres de cava, 13 de corpinat, 11 de clàssic penedès i 5 elaboradors ancestrals. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, destaca que tothom ha fet sacrificis pel bé del sector.
Sobretot la generositat de tothom. Aquests canvis impliquen que tothom ha de cedir, que tothom ha de donar. Estem marcant el camí del que ha de ser la nostra comarca, el nostre territori, no? Aquesta unitat com a sector que hem de tenir per afrontar doncs, tots aquests reptes, tots aquests desafiaments que ens venen en un futur.
Ara són 3:45. I quan queden menys de 2 mesos per poder veure l'eclipsi total de sol el 12 d'agost, ja es van sabent quins són els espais òptims per contemplar-lo que habilitaran govern i ajuntaments. Avui ens fixem en Lleida, que serà la ciutat més gran de Catalunya on es podrà contemplar aquest fenomen. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí s'han previst 2 espais amb capacitat per més de 13.000 persones.
Sí, són a l'altura de la Seu Vella, l'espai més emblemàtic de la ciutat, on podran accedir 1.500 persones
i l'entorn del camp de futbol del barri de Mangranès, el més gran, amb un aforament de 12.000. Hi haurà serveis bàsics i aparcament regulat. Caldrà reservar prèviament l'entrada gratuïta i es repartiran les ulleres necessàries per mirar el fenomen. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
Totes les persones que reservin la seva plaça de forma gratuïta rebran un QR que els hi permetrà accedir a l'espai on hagin triat, on hi hagi aforament, i se'ls lliuraran aquestes ulleres de protecció homologades per veure l'eclipsi amb tota seguretat.
Hem de recordar, Estel, que això són els llocs habilitats, però que l'eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la ciutat en direcció nord-oest i aquí durarà uns 25 segons. Tot plegat també serà un repte turístic. Ara mateix molts hotels ja estan pràcticament plens en una setmana en què l'ocupació a Lleida sol rondar només el 10%.
Hi ha un projecte per restaurar, conservar i definir els usos de la muralla medieval de la ciutat de Girona. Han encarregat un pla director que durant 3 anys analitzarà el seu estat i planificarà les millores que cal fer-hi. Fèlix Martín, des de Girona, per on començaran?
Hola, bon dia. Doncs no s'actuarà immediatament perquè ara per ara no hi ha un punt de la muralla on hi hagi danys gaire greus. Però el que es vol és evitar anar fent pedaços. Per tant, aquest pla director farà una planificació ordenada que inclourà un estudi històric, si cal fer nous estudis arqueològics, la restauració dels trams malmesos, l'enjardinament de l'entorn o bé concretar-ne els usos. També es vol aprofitar per integrar millor aquest monument en el context urbà de Girona, ha explicat el regidor de Cultura, Quim Ayats.
Sovint diem que Girona viu d'esquenes a la muralla. El pla que vol precisament també és revertir encara més doncs, aquesta situació i aconseguir doncs, que gironins i gironines redescobreixin la muralla.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, li ha donat encara un toc més personal.
També és veritat que hi ha hagut milers de gironines i gironins que la primera cita que ha tingut amb la seva parella, especialment si, deixeu-me fer doncs, la broma, no? Els pares i les mares no sabien que això passava, doncs buscant un lloc una mica més amagat i romàntic, com és la muralla de Girona, i per tant no només escapen fora, sinó que la mateixa ciutat forma part, no?, per tant, de les nostres vides, d'aquesta identitat.
El pla director el finança en l'Ajuntament i la Generalitat del conjunt de les antigues muralles, torres i baluarts de Girona. Només una part és visible. Hi ha trams integrats en edificis i restes de la part doncs, que es va enderrocar, que estan en el subsol. L'origen es remunta a l'antiga ciutat romana entre els segles I i III, però es va ampliar al segle IX, també al XIV, i els últims baluarts són dels segles XVII i XVIII.
I la Casa Set d'Art subhasta aquesta tarda tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, la fotografia més antiga que es conserva de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Valeria Obereda.
Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puigboada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia i l'estructura. La fotografia, captada durant els primers anys de la construcció de la Basílica, mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. Pel que fa al retrat, Opiso dibuixa l'arquitecte concentrat en els plànols de la Sagrada Família. L'artista va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que als 12 anys col·laborava a la Sagrada Família en funcions d'ajudant, fotògraf o model per escultures.
I la Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art de Catalunya i de l'Estat, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater ha adquirit el 65% de les accions de l'històric establiment del carrer Patritxol. És una operació que resol el relleu de la família Maragall, que no tenia successió interna. Joan Anton Maragall es mantindrà com a director de la sala i s'ha mostrat molt satisfet d'haver trobat aquesta solució. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la sala Parés.
L'inversor Jaume Sabater lidera projectes com el futur Museu Carmen Tissot Vicent de Barcelona i va intentar, sense èxit, obrir una sucursal de l'Hermitage a la ciutat de Barcelona.
Esports.
Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Quatre catalans han debutat amb l'equip espanyol al Mundial de Futbol en l'empat sense gols contra Cap Verd. Ha estat un debut amb molts interrogants per l'equip espanyol.
Sí, l'actual campiona d'Europa i una de les favorites al Mundial de Futbol s'enfrontava a Cap Verd, equip que debuta en una Copa del Món i que és el lloc 67 del rànquing mundial. La selecció espanyola va dominar el joc, però no va aconseguir marcar i en part va ser per la bona actuació del porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, a qui van escollir com el jugador més valuós del partit. Els catalans Pau Cubarsí i el nou jugador a Madrid, Marc Cucurella, van sortir a l'11 inicial de l'equip espanyol i a la segona part, Dani Olmo i Lamine Yamal, que reapareixia després de gairebé dos mesos lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no estava amoïnat malgrat el resultat.
Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
També van jugar els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament l'Aràbia ha empatat a un amb l'Uruguai aquesta matinada sense el blaugrana Araujo, lesionat. També de matinada empat a dos a l'Iran-Nova Zelanda, el debut dels iranians. El Mundial ha estat enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. També el Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut. Pel que fa a la jornada avui al Mundial, un França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, però ja a les 3 de la pròxima matinada.
Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, al millor de 5 partits.
Hi ha un factor pista a favor per als blaugranes. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre per als murcians seria el 5è. Javier Rodríguez, el tècnic blaugrana, veu així el Pozo.
El Pozo lo veo un equipo muy sólido. Lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace. Que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Es que si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. O sea, al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo qué es el Barça para ellos. Es que al final estamos los dos mejores equipos de la Liga Regular aquí.
Adolfo torna al Barça després de dos mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Es mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. El primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, avui a les 9 i en directe per Esport 3.
Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada.
L'equip blanguiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manolo González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i jugaran un altre amistós contra l'Olot el 18 de juliol, també a les 7.
I nou fitxatge del noi d'hoquei patins.
És el jove de Terrassa, Marc Zanon, de 19 anys, que ha jugat al Cerdanyola i al Caldàs.
És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí l'any que ve, per aconseguir els objectius que tinguem i per intentar donar doncs alegries a la gent i a l'afició.
Zanon té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola.
En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, que és Javi Aznar.
En 12 temporades com a entrenador de l'equip barceloní, Aznar ha guanyat la Champions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Javi Aznar marxa de mutu acord.
El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
El fins ara segon tècnic, Marc Comas, rellevarà Aznar. La capitana del Mataró de waterpolo, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys al seu palmarès i figuren 3 títols de Lliga, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. L'equip maresmenc es reforça amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSE de Budapest, i el Sabadell masculí de waterpolo ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Herceg Novi Montenegrí.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Quan veia sortir el seu fill, amb aquella cara tòtil, eh?
Fins dissabte es fa Olot al Car de Gràcia amb espectacles d'humor i de cunyeta amb l'objectiu de riure fort i en català. Va començar la setmana passada amb shows a Girona, ara és el torn de la capital de la Garrotxa. Demà al Teatre Principal hi actuarà en Peyu i dissabte, últim dia del Car de Gràcia, en Carles Xuriguera i en Fel Feixedes, que per cert dirigeix aquest festival. I portaran el seu espectacle Mares. Sempre és una bona recomanació tenir un espai on riure desenfermadament de les nostres misèries quotidianes, fer-ho també a la nostra llengua i amb els nostres referents. I tornem demà a partir de la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.